Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 25 de novembre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Hola, bon dia. Hola, Eduard.
Avui tenim amb nosaltres un col·laborador especial, dic especial, un convidat, en Víctor Rodríguez, que normalment acostuma a escriure sobre temes de cultura i devoció popular, i 50 curiositats més el trobareu normalment a Catalunya Religió. Víctor, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Avui t'hem convidat perquè ens parlis d'en Marc Timón, que nosaltres no el teníem gaire situat. Qui
doncs
és aquest bon home?
Ho faré encantat. A l'article que publiquem jo he dit que en Josep Pla diria que és un homenot si estigués avui dia i penso que no vull dir que sigui una gran promesa de la música catalana perquè ja és una gran realitat. El que passa és que com és jove és promesa i per tant penso que tornarà i seguirà deleitant-nos amb la seva música i sobretot explorant noves vies perquè és un talent en tots els sentits, perquè escriu música de tots tipus, és intèrpret, és director, actualment viu a l'estranger, a Los Angeles, per tant, és una persona que s'ha criat en el món de la sardana, però que a part és escriptor, que posa la lletra dels seus musicals, que fa lletres en música de pel·lícules, vull dir que realment és una persona total, un artista total.
I aquesta setmana n'hem parlat perquè el proper 8 de desembre, en el marc de la missa en què diguéssim que s'acabarà de coronar la torre de la Mare de Déu, s'il·luminarà l'estrella que hi ha al capdamunt.
La torre ja estarà coronada.
Estarà coronada. No, en aquest moment s'il·luminarà. Però coincideix, no?, aquest Magnificat que estrena amb el moment en què s'il·lumina l'estrella, per entendre'ns.
Exacte. Llavors, bé, ell ha posat la música, mai millor dit, ha posat la banda sonora d'aquesta coronació, que en diem, d'aquesta il·luminació de la Torre de la Mare de Déu. I clar, vam parlar i realment ell ho deia, ho va explicar-ho a Twitter dies abans, ja fa uns dies, doncs que estava molt content i era una de les coses que més il·lusió li feia també ara de la seva carrera, bueno, que estava molt il·lusionat de comunicar que havia escrit el Magnificat i una peça de 10 minuts de durada que ell va explicar doncs, que ho ha triat tot. Vull dir que ell posa les notes però que ha triat tots i cadascun dels actuants que posaran i faran realitat aquesta composició seva a la Sagrada Família. Per tant, jo penso que pot ser apoteòsic.
Aquí en l'article explicaves que la peça tindrà això, no?, un caràcter èpic i aires cinematogràfics per tot això que deies, que al final no deixa de ser una persona que ja està en aquest món d'anar fent bandes sonores per pel·lícules, però una mica el tipus de melodia farà que ens imaginem totes les passes, no?, que s'han anat seguint per acabar culminant la torre.
Exacte. Ell deia també que la peça comença com un caos, no?, i acaba doncs, amb molta llum, no? Per tant, ha de ser com un final molt èpic, un final molt grandiloquent. Jo entenc que serà un final també molt positiu, molt, vaja, com quan acaba alguna gran sinfonia que acaba, jo no hi entenc de música, però que acaba a dalt de tot, no? Com pujant els ànims, no? I els inicis és el contrari. Jo entenc que els inicis doncs, potser és una mica de la tenebra, no? De començar que no tens res i acabar molt positivament, que és la culminació d'una obra. I, per tant, entenc que hi ha aquest caos inicial que ell musicalment ja s'ha encarregat de traduir-ho segons la seva ploma i que llavors hi ha aquesta evolució amb tots els matisos i totes les influències dels gèneres que ell coneix i que ha interpretat doncs, per dur a terme aquesta peça doncs, que cantarà l'Orfeo Català doncs, durant 10 minuts amb l'acompanyament doncs, de metalls i de l'òrgan Juan de la Rubia.
Perquè estem parlant de música contemporània comprensible o incomprensible?
Ostres, no ho sé. Jo penso que l'entendrem, perquè penso que com és bona música, penso que té el do d'entendre's i sobretot pel que vol transmetre ell. El text està cantat en llatí i ell em deia, diu que dona un molt bon joc silàbic també en llatí. Llavors penso que realment serà un text clàssic però amb uns matisos i un llenguatge totalment actual i molt ben escrit. I sempre dic que quan veig jo no hi entenc de música i, per tant, no sé llegir dissortadament una partitura, però quan m'arriba a les mans una partitura d'en aquest cas, que és el meu món, del món de la sardana, d'una sardana d'en Martí Mont, allà hi ha un treball de combinació de notes, és a dir, tota la cobla, els instruments, podríem dir, competeixen perquè es posa al màxim, n'extreu tot el suc, realment és un text atapeït de notes que pugen i que baixen i de realment d'utilitzar molts recursos perquè realment té un talent i l'aplica i el coneix i fa unes sardanes molt èpiques amb moltes tonalitats i bé, molts matisos i sobretot amb jocs. Jo no en sé de parlar de música dissortadament, com he dit, però realment les seves sardanes són úniques.
L'altre dia la Laura ens va posar una seva obra del Martí Mont a la redacció.
Sí, anava sonant perquè ens en féssim la idea.
És la primera vegada que sona una sardana a la redacció de Catalunya la veig jo i va ser gràcies a tu.
Doncs espero que no sigui l'última, eh? Doncs la veritat, amb això considero que pot ser, vaja, un dia molt singular. Ell ho diu, que serà un dia ple de llum i que l'espera amb candeletes. I considero que si ell mateix té aquesta esperança és que ell posar-se davant d'una composició d'un paper seu amb la llibertat, que això és molt interessant, penso també, jo vaig voler-ho transmetre-ho al text, que ha escrit amb llibertat i, per tant, no ha tingut cap limitació de cap tipus, no? I això significa, doncs, que ell ha pogut donar tot el de si i escriure el que volia i com volia i, a part, ha triat qui volia que posés veu i so en les seves notes. I això no sempre passa, doncs perquè a vegades quan t'encarreguen un quadre, una casa, un text o qualsevol cosa, doncs qui paga mana i t'encarrega certes coses. I ell ha triat des del gènere fins quan les persones que el duran a terme. I això vol dir que quan estàs dissenyant qualsevol cosa, en aquest cas estàs escrivint música, sovint ja penses qui serà l'encarregat de posar veu, de posar so en aquelles notes, no? I això és molt més fàcil perquè a vegades dius, ostres, aviam on anirà per això. Llavors, ell, com ha pogut triar, tal com em va dir, tots aquests detalls, crec que estarà tot quadrat al mil·límetre pensat i crec que serà un acte molt singular o una part molt singular i molt vella de la missa, la Sagrada Família, ja dintre de tot el simbolisme que té el temple de Gaudí i el simbolisme concret d'aquell dia amb la il·luminació de la torre. Vull dir que crec que realment el tema del Magnificat i de posar música a la missa, tot plegat fa un acte molt rodó i molt bonic.
Molt bé. Glòria?
Doncs el text que ha fet el Víctor, bueno, queda clar, no?, que el Martí Monés està content d'aquest encàrrec, no? Ara ho deia, és l'oportunitat, està feliç, està expectant perquè arribi, però si us fixeu en l'article, aquells lectors que encara no ho hagin fet, els articles relacionats que tenim, hi ha un que es titula La Sagrada Família l'acabarem entre tots. Això a mi em recorda que com ha durat tant la construcció i encara queda, doncs, un projecte per endavant bastant llarg, tenim un llistat de persones que, d'alguna manera o d'altra, han hagut de participar en aquesta construcció, diríem, o han participat d'alguna manera en els moments més claus. Recordo també el president de la Junta Constructora, l'Esteve Camps, que de petit deia, ho ha dit en alguna entrevista, de petit anava amb la Guardiola, doncs, a demanar donatius, justament per la Sagrada Família. Qui s'hauria imaginat que ell seria president de la Junta Constructora anys més tard? Doncs el Martí Mont posa la música, però també Juan de la Rubia, doncs, durant anys és l'organista de la Sagrada Família, inclús l'arquitecte, doncs, actual des de fa uns anys, en Faulí, també ho diu, no?, la grandesa que un sent posant al servei professional, en aquest cas, doncs, una construcció tan magna com és la Sagrada Família. I m'agrada això del títol de Magnifica la Sagrada Família, però penso que també el text queda clar que la Sagrada Família magnifica també l'obra de Martí Mont personalment, no, Víctor?
Jo penso que sí, perquè l'obra està feta per ser interpretada aquell dia i en aquell lloc. I al capdavall, de la mateixa manera, considero que les parets poden ser buides si la gent no les fa seves, no? I el temple podria ser un temple turístic, com qualsevol lloc i no tingués cap ànima, no? I, per tant, que tingui una música pròpia, també, i que la gent hi vagi doncs, per celebrar doncs, el tema de la il·luminació del temple, però també perquè s'estrena música i perquè van a missa, és a dir, per tot plegat, penso que ajuda molt a la gent a fer seva una part molt característica de la ciutat, que penso que masses anys ha estat allunyada per una part de la ciutadania, doncs que era una cosa que anaven a veure els turistes i que s'anaven fent obres i que no podies entrar dins durant molts anys fins que no es va acabar i va venir el papa, no? Realment la veies com aquell que diu des de fora i la gent, no sé, els barcelonins o els catalans en general no s'hi atensaven. I crec que és molt important que s'hagi escollit a part una persona del país amb projecció a l'exterior i reconeguda ja a fora. I, per tant, que també sigui reconeguda pels del país, que ja ho és, perquè té molts mèrits, té l'admiració i té molts premis que s'han donat a Catalunya. Però realment és un complement, diguéssim, que vesteix com qui ha posat els vitralls, el temple, no? Vull dir, qui posa l'orgue, no? Vull dir, realment hi ha moltes parts i la música considero que li dona aquesta pàtina de complementació i de completació també, de completar també aquesta construcció musical. I a part que ell parla de la seva espiritualitat i de com se sent doncs, una persona propera a Gaudí, i això em sembla també molt interessant.
Sí que és veritat, Víctor, que el Martimón és conegut en determinats ambients, però en altres no, i això també, el fet d'aquest encàrrec de la Sagrada Família també ajuda a donar-li una projecció, diria, més popular, que potser en altres, en determinats entorns, no es coneixen. No, volia comentar una cosa que em venia al cap quan parlaves, i no sé si tens alguna cosa a afegir, però, clar, ara ens trobem que institucions tipus la Sagrada Família que tinguin la capacitat d'encarregar una peça de música contemporània, orquestral, amb cor, etc, que evidentment això costa molts diners, no perquè la gent es faci rica fent això, sinó perquè són obres molt complexes i d'una realització en què intervé molta gent. De fet, és que tenim poques institucions que puguin avui fer això. I això també ens porta a que la creació doncs, de música més vinculada a la litúrgia, o no específicament litúrgica, però música doncs, de vocació cristiana o de música culta, estic parlant, no d'una guitarra i una bateria, o aquest tipus d'obres polifòniques, etc, que s'han produït al llarg dels segles, doncs que suposo i veig que els últims anys és molt més complex que aquest fenomen es produeixi. O sigui, quan passa realment, com està passant ara amb la inauguració de la Torre de Maria, doncs és un fet extraordinari.
Sí, efectivament, és el que dius. Són obres d'encàrrec i crec que també estaria molt bé que n'hi haguessin més i que arribessin a més públics, però també a vegades les coses que passen molt de tant en tant ajuden doncs, a projectar-les i a donar-los la singularitat que requereixen. No? Si passés més sovint, doncs seria millor per una banda, però també per l'altra li restaria la singularitat en aquests en aquests esdeveniments.
I penso sí, però per que exemple, això passa... perdona, doncs, un cop l'any doncs, per Nadal sempre hi hagués algun lloc de Catalunya una estrena d'alguna obra d'aquest tipus amb més o menys volum però d'una manera significativa. Això tampoc seria un projecte molt ambiciós i podria passar. El que passa és que no hi ha ningú darrere que ho pugui que vegi que en aquest moment ho pugui o ho vulgui tirar endavant.
Certament, jo suposo que a vegades també són problemes més també, ara vaig a fer un paral·lelisme, que potser les comparacions són odioses, però a vegades també succeeix, jo en el món de la sardana i la música de cobla que em moc, doncs, per exemple, hi ha dos esdeveniments a l'any, doncs, o tres, que tenen bastanta singularitat i que es fan obres d'encàrrec. Un és sempre per la segona part del concurs de la sardana de l'any. Són actes doncs, que requereixen doncs, l'assistència sovint de 800 o 1.000 persones amb un concert itinerant. No? La segona part sempre es fa una part d'encàrrec musical de qualsevol tipus. A vegades, per exemple, la Passió d'Olesa de Montserrat, doncs, versionada amb cobla, fa uns anys es va fer justament a Olesa de Montserrat. L'altre és el Memorial Joaquim Serra, que organitza una entitat que l'any que ve fa 100 anys a Barcelona, que és l'Agrupació Cultural Folclòrica, que junta dues cobles, va tenir lloc això la setmana passada al Teatre Aliança del Poble Nou, i cada any fan una obra d'encàrrec amb un compositor que sovint és la primera vegada que escriu per cobla. És a dir, amb aquesta mentalitat de que escrigui amb tota llibertat també per cobla. Jo suposo que aquest gènere, aquests fets, però amb altres casos d'altres tipologies de música, també es deuen donar, però si això ve sumat amb un símbol arquitectònic i universal com és la Sagrada Família i amb la coronació de, diguéssim, de la primera torre més alta, perquè només queda la torre central després, no? Realment, clar, té una projecció ja única per equiparable, ara, no sé, amb unes olimpiades o amb un acte molt, molt concret d'un repte de ciutat o un repte molt, no vull dir universal, però gairebé, no?
Sí, sí,
llavors universal. Crec que s'ajunten dues coses, vull dir, ja no és només que estrenis una gran obra, sinó és on l'estrenes i en quin moment l'estrenes, i suposo que aquí s'ajunten tots els factors.
Molt bé, ens quedem amb aquesta idea de que es fa una peça pròpia, exclusiva, no? O en tot cas que s'estrena aquest dia 8 de desembre i que això ajudarà a donar ànima al projecte, no? Que no és només un edifici bonic, sinó que hi ha moltes altres coses darrere. Qui vulgui anar, això queda apuntat també a l'article, al peu del text trobareu que per assistir a la missa es poden recollir les entrades a partir de dilluns 29 de novembre. A la Secretaria de Pastoral de la parròquia mateixa de la Sagrada Família.
Exacte, tant... només aclari, com que aquells dies hi ha moltes coses, l'acte del matí, que és més popular, ho gestiona, diguem, més directament la Basílica, la Junta Constructora, i hi haurà un sorteig d'entrades, i l'acte de la tarda és una missa, i per tant qui ho gestiona és la parròquia, i és qui reparteix les entrades, que estem parlant d'entrades perquè tenen forma física de paper, però no estem parlant de compra.
Per una reserva.
Com una reserva per una qüestió d'ordre i perquè no vagin 10.000 persones i només n'hi puguin entrar 2.000, doncs que ja estigui ordenat l'aforament i tot això.
Per tant, Víctor, controla els sardanistes de Catalunya, que no vulguin venir tots aquell dia, que la resta també volem entrar.
O envoltar el temps amb envoltar el temple amb una sardana.
Sí, al matí hi haurà una ballada de sardanes també, vull dir que realment anirà una mica lligat, tot tindrà una mica de flaire de sardanes, em sembla, tot el dia.
Home, el repte seria una sardana envoltant la torre, això ja seria per nota.
Ja fa anys, em sembla que es va fer quan les protestes perquè no passés l'AVE per sota, es va fer una sardana o un intent, ara no ho recordo, però una de les protestes va ser ballar la Santa Espina, en aquells moments, amb en l'Espartico que va moure també tot una part de protestes, ja sé que es va vehicular també la simbologia de l'anella d'abraçar el temple.
Doncs no us van escoltar gaire.
No.
Hauríeu d'haver fet un altre tipus de música més contundent que una sardana. Diu aquesta amb la sardana.
Moltíssimes gràcies, Víctor, per ser aquest matí amb nosaltres aquí a la Rebotiga. Recupereu el text, Marc Timón, magnífica la Sagrada Família, que això que ens ha escrit en Víctor Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
A vosaltres. Ens veiem.
Adéu, Víctor.
La resta no marxeu, que continuem aquí la Rebotiga. Més temes, si us sembla. Fem una ullada als més llegits de la setmana.
Doncs sí, en primer lloc, aquesta setmana, els més llegits, tenim l'entrevista de l'arquebisbe Planelles, que ja vam comentar la setmana passada. En segon lloc, tenim la crònica de la jornada de formació de catequistes que es va fer a Montserrat aquest cap de setmana. En tercer lloc, tenim la notícia sobre la mort de l'historiador i capellà Casimir Martí. En quart lloc, tenim la notícia que ha fet en Víctor, que acabem de parlar, sobre el Marc Timón. I en cinquè lloc tenim la pregària de la comunitat de TZ que es farà a la Sagrada Família en les properes setmanes.
Comentem, si us sembla, la mort d'en Casimir Martí, no tant el fet, sinó la persona. Ha mort amb 95 anys, estem parlant d'un capellà que va creure's tot això del concili i va incloure, no, la dinàmica pastoral en un va fer-la permeable a una pila d'àmbits, no?, de la societat, entre els quals, sobretot, la comunicació, el periodisme, no?, i l'àmbit universitari, de recerca, i ell en el seu perfil també com a historiador. No? Va ser el fundador del Pregó, també va fundar la parròquia de Santa Maria del Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat, i, vaja, i també iniciador de diferents històries i projectes pastorals. Tu potser, Jordi, el vas conèixer més.
Sí, de fet, de vegades és complicat escriure sobre gent que coneixes perquè coneixes les seves llums i també les seves ombres, i el Casimir era una bellíssima persona, però també tenia el seu caràcter.
Hauria de tenir caràcter.
Sí, sí, sí. Mira, d'aquests. Quan, si t'ho deia Pau Broc Gros, et quedaves distret. Però, evidentment, darrere d'això també suposo que ara aquest caràcter i aquesta empenta, doncs hi ha tota la llarga llista que ja has comentat i que es podria ampliar de totes les iniciatives, obres i projectes que va tirar endavant. Evidentment, els que ens dediquem a això, ja és una altra època que la majoria n'hem conegut, però tot el que era en el seu moment, doncs, que les redaccions de Barcelona tenien redactors dels diaris de Barcelona, tenien redactors especialitzats en informació religiosa.
Sembla impensable a dia d'avui això.
No, i a més parlo en plural, és a dir,
al
Correu hi havia tot un equip, al Punt Avui, quan es va tirar endavant, també hi havia més d'un redactor que com a mínim en sabia d'això. El Punt Avui, Nova Avui, quan es va fundar en el seu moment. La Vanguardia sempre no només ha tingut redactors especialitzats, sinó que normalment tenia fins i tot un capellà a la redacció. I també hi ha una generació de capellans que correspondria al Casimir, o al Vigordà, o Josep Vigordà, o el mateix Joaquim Gomis, o Llopis, que després van secularitzar, doncs gent que es dedicava, capellans que es dedicaven a això, que evidentment donaven un nivell a la informació religiosa que està en llum del que podem donar ara, perquè clar, el seu coneixement era absolutament immens. Doncs el Casimir forma part d'aquests, i també forma part d'aquests capellans que quan convenia es queixaven i protestaven, i quan les coses bé creien que no anaven per on havien d'anar, doncs públicament es mullaven sense tenir, diguem, una preocupació de si això els podia perjudicar o beneficiar de cara a càrrecs eclesiàstics o carreres eclesiàstiques. Cap d'aquests va arribar mai a bisbe, però és que tampoc ho esperaven. Per tant, doncs és realment, el 95 anys ja és dels últims que va quedant, però realment una generació molt singular de capellans, que a l'hora de ser capellans també, doncs, estaven al Casimir. Doncs, de fet, se'l coneixia com a historiador i com a director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el primer director. Ho comentàvem amb l'obituari, que no és l'únic capellà que va estar en els primers governs de la Generalitat de l'època del president Pujol. Doncs va agafar diversos capellans que eren molt experts o tenien molts coneixements en el seu tema, i els hi van carregar àrees concretes de la Generalitat de part que no eren estrictament religioses, sinó estem parlant, doncs, de joventut, de l'Arxiu Nacional o de qüestions de patrimoni o de cultura, etc. Hi ha hagut molts capellans que van passar en aquell moment pel govern, perquè senzillament perquè eren els que en sabien.
Doncs ens quedem amb aquest obituari versió àudio de l'historiador i capellà Casimir Martí, aquest repàs que hem fet així molt ràpid, sintètic, que evidentment d'una figura molt més vasta i que mereix que s'hi pugui tornar i recuperar alguns dels seus textos. L'altra notícia que també sortia així com destacada entre els més llegits i que potser no hem comentat encara és d'aquesta trobada dels catequistes a Montserrat, que és la trobada anual que es fa cada any. Passa que l'any passat, amb el tema de la pandèmia, van fer una solució online i aquest any s'han tornat a trobar, i la veritat és que en tenien moltes ganes. Ho explicava la Isabel Capmany, que és la delegada de catequesi del bisbat de Sant Feliu i una mica la persona motor i que és qui s'ha encarregat de que aquesta jornada tiri endavant, no? I una mica, evidentment, ho pensen en equip i ho treballen en equip, però sempre hi ha algú que s'assegura que tot acabi passant en el moment que toca i quan toca i tot sigui a lloc, no? I la Isabel va fer aquesta funció i ella explicava que havien triat el lema aquest de... ara el diré malament perquè no el tinc aquí davant el cartell, però em sembla que deia alguna cosa com el tema de la protecció, no? Que buscaven protecció i refugi als peus de la Moreneta, no? I, bueno, tenia aquesta finalitat i significació que es trobessin allà. Ah, estem parlant d'unes 300 persones, que no era poc. I a més va coincidir que aquell cap de setmana hi havia moltíssima gent a Montserrat, perquè això també hi havia l'exposició del Pau Bach, també, i altres històries que aquí ja em perdo, però sempre hi ha mogudes allà dalt. Digues, Glòria.
Però que em consta que tu has anat, però també perquè controles més el tema de catequistes, bàsicament. No sé quin...
Què vol dir controles el tema?
Controles de... vol dir que...
Ho hem anat seguint, ho hem anat seguint.
Sí, he anat seguint aquestes trobades, aquests temes, no? Em referia a això. Doncs no sé si ha canviat aquest perfil clàssic que tenim tots en ment de catequista avui dia, si hi ha relleu generacional, si no, com ho veus això?
Aquest és el gran repte. Va haver-hi diverses coses que van fer riure bueno, a mi i als que estàvem allà a la sala. Va haver-hi una intervenció d'una dona molt afable que va explicar que el problema que tenien... És a dir, el marc, poso, situo una mica el marc previ, que és que en aquesta jornada s'està presentant el nou mètode o el mètode que proposa el secretariat, no? Que és comú a totes les diòcesis, una proposta per fer la catequesi d'una forma diferent, no? Que inclogui més el joc, que inclogui les famílies, que passi potser si convé en format de cap de setmana, una dinàmica una mica diferent del que potser s'havia establert fins ara, tot i que hi ha, jo crec, molts projectes que totes aquestes coses les valoren, les treballen de fa molt de temps, però la qüestió és que es vol fer de forma més sistemàtica. I un dels dubtes de la gent era això, com ho farem amb els efectius que som, no? Perquè determinades innovacions, posa't ara aquí amb materials digitals i no sé quines històries, que a veure qui ho segueix. No? I aquella pobra dona deia... Oh, és que hauríeu de valorar que els capellans de la meva diòcesi són molt grans. I, clar, al final era una realitat molt compartida, no era un tema de la seva diòcesi de Mallorca, no? Sinó que tothom estava una mica igual. I tant hi ha aquest perfil dels capellans, del rector, que no és que hagi de beneir o validar, però al final sí que acompanya aquests projectes, com també dels mateixos equips. Jo crec que si això ha de fer un tom, ha d'estar molt ben pensat quin és el lloc de les actuals catequistes, la majoria dones molt grans, com s'aprofita el seu talent i se les acull i tenen una sortida. I quan dic sortida no vull dir que se les hagi de fer fora, però enteneu-me, que si aquest projecte demana un seguit de, no, de virtuts i d'estar atent i de treballar en equip, doncs s'ha de veure quin és el millor equip i, per tant, composar aquest millor equip, entenc, sobre territori. No? Jo crec que és una feinada i a vegades no sé si tinc la sensació que això estigui abordant-se com convindria, però potser això seria un editorial per un altre capítol. No sé, Roger, tu com ho veus tot això? Aquest sona?
Doncs a mi em sona que crec que és important sobretot això, no? El tema dels relleus. Crec que almenys jo l'experiència que tinc o la realitat que connecta més a prop és que és cert que és una feina molt important, però que potser de vegades doncs falta que hi hagi més relleu, que hi hagi joves que s'impliquin més en aquest tema, no? Igual que potser doncs, els joves tenen molta presència a l'esplai, potser és un tema diferent, no? Però que també podria ser un tema que se'ls convidés de més a prop en les experiències que jo conec, no? Que de vegades potser no se'ls crida tant a fer-ho directament. No? I dit això, no sé si... O sigui, a mi m'agradaria comentar també un tema d'aquesta setmana, no? que aquest dissabte, bàsicament, a Sabadell s'organitza la Fira d'Exposició i Venda de Joguines i Llibres Infantils de segona mà de la parròquia de la Puríssima de Sabadell. Hem fet una peça per explicar això i, bàsicament, és una iniciativa de la parròquia, no? I que tenen una comissió, que és la comissió de joguines, i el que fan és que s'encarreguen durant tot l'any de recollir joguines i reparar-les, posar-les a punt, cuidar-les, no? per poder després aquestes joguines repartir-les de diferents maneres. No? Hi ha algunes que es veu que s'envien fins i tot a països com l'Índia, d'altres que es reparteixen doncs, als barris més vulnerables de Sabadell, i hi ha algunes que també es guarden per la mostra que es fa aquest dissabte, i en aquesta mateixa mostra doncs, també el que es fa és aprofitar per vendre-les a un preu molt reduït i amb aquests diners doncs, també donar-los a Càritas Sabadell. No? És una iniciativa que la veritat és que trobo que està molt bé i que l'interessant també és que és com tot l'any, no? No és una cosa del Nadal, sinó que és durant tot l'any es treballa per això i ara Sí que és cert que el Nadal, amb el tema de la campanya de Reis, doncs potser es posa més de relleu, però és un treball que fa una comissió durant tot l'any. I bàsicament això.
I que no és la primera vegada que ho fan, diguéssim, que aquesta fira l'estan organitzant de temps enrere i deuen ser ja coneguts en el...
I que és interessant que l'any passat no la van poder fer, però aquest any ho reprenen. I a més també hi col·labora Justícia i Pau de Sabadell. També és veritat que Justícia i Pau, en lloc de joguines, hi aporta llibres de segona mà en aquesta fira i exposició. I bàsicament comentaven això, no? que els semblava com una idea important, no? interessant en aquest sentit amb el seu grup també, doncs, per tot el tema de la reutilització, de la sostenibilitat, etc.
O sigui que és una parròquia a Laudato Si.
Exacte.
D'acord. Glòria?
Jo volia confessar, quan sento sempre campanyes de joguines, Reis per a tothom, joguines de segona mà, però també en aquest cas joguines noves, no? Que tothom, que cap infant es quedi sense joguina. Us confessaré el millor record, un dels millors records de la meva vida és participar en l'enviament, diríem, de les joguines a la nit de Reis a famílies vulnerables de Barcelona, que sempre pensem que ens pilla molt lluny, en un barri concretament, a través de la plataforma social dels Salesians, ho fèiem voluntàriament i és un dels millors records de la meva vida perquè veies realment les famílies quin agraïment tenien, sobretot els pares, no? Perquè el seu fill asseguraves que tindrien una joguina nova. Per això dic, de vegades menyspreem aquestes iniciatives perquè pensem que no tenen cap recorregut i dic, de vegades aportar una joguina nova, doncs aportar això, un donatiu, perquè doncs, justament en el Nadal alguna campanya que s'engega tiri endavant és molt i molt important.
Sí.
Digues, Roger, perdona.
No, bueno, que en aquest sentit, o sigui, que la Rosa Puig, que és amb una de les que he parlat, doncs, que també destacava sobretot el fet aquest, no?, de tenir una joguina nova, o sigui, i que d'aquí ve com el treball de la comissió, no?, de no només recollir joguines de segona mà que potser ja no utilitzi, sinó com la idea de aquestes joguines que donem, les reparem, les cuidem, els hi donem un embolcall nou perquè la joguina sigui com nova, no?
Digna,
no? Sigui, exacte, que no sigui una cosa de donar allò que ens sobra, per dir-ho d'alguna manera.
No, vull comentar que precisament jo també havia fet experiència d'aquest tipus de recollida de joguines en nits de Reis, en el meu cas des de l'àmbit de pastoral universitària, i estic amb la Glòria, que és una experiència, a veure, jo crec que és positiva per l'efecte que té, però sobretot és gratificant pels que hi participàvem. I també en aquell moment, jo ja estic parlant de fa uns quants anys, però en aquell moment ja s'insistia molt en el tema de la joguina nova. I, de fet, moltes vegades t'ho deien, escolta, tu com a nen t'agradaria que et donessin això? No, tu esperes una altra cosa, doncs fes aquest filtre, no? És que una mica fèiem la part més logística, doncs fes aquest filtre d'això. I lligant-ho, ara torno enrere amb els dos temes que ha lligat el Roger, clar, de vegades també és més fàcil això que fer de catequista cada setmana. I això també és un...
No, que també és un... Ells hi treballen tot l'any, no? Amb
sí,
aquest
però
projecte.
Que la implicació, fins i tot... A veure, has parlat d'una trobada de catequistes, però la formació de catequistes és una qüestió molt permanent. A veure, no crec que mèrita tota la resta d'iniciativa.
Jo crec que hi ha un punt de vocació, no?, en una feina així. Vull dir que qui és perquè ho viu en la seva persona. Sí, no és molt complicat aquesta permanència, no?
Sí, però que d'una banda hi ha el factor permanència i de l'altra banda hi ha el tipus de servei que és, que també és més fàcil engrescar a un públic més ampli, per entendre's, amb un servei solidari, social, més nadalenc, o encara que es prepari durant tot l'any, que no, doncs, amb un servei més de l'àmbit catequètic i més espiritual, més de formació. També jo entenc que vull posar-se al capdavant d'un grupet de 6, 7, 8, 10, 12 nanos de determinades edats. També és una cosa molt complicada.
Jo crec que és molt divertit, eh?
Divertit sí, però necessites una... No sé, necessites una responsabilitat.
Taules, sí, segurament. Sí, i aquí,
coses
jo crec
que ja surten que ja han de venir de casa. No, per molta formació que et facin, si no tens el carisma per fer això, no te'n surts.
Segurament que sí que hi ha part d'això també.
Quan treus amb mi, ja ho veig, sí. No m'hi veus.
Cadascú el seu. Escolteu, i encara una altra cosa, ja pleguem potser amb això, però no deixar-ho de dir que aquesta setmana s'ha lliurat el Premi de la Mostra de Cinema Espiritual. Se l'ha endut Judit Colell com a directora, i s'ha destacat d'ella la humanitat, no? S'ha parlat molt d'aquest humanisme present en el tipus de projectes que ha tirat endavant, els equips amb els que ha treballat, etcètera, no? Hi éreu, Roger i Jordi, ahir al lliurament, tots dos, tàndem.
Doncs sí, vam anar aquest dimarts i bé, es va entregar el premi a la Judit Colell. És el quart premi de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. A més, destaco que, encara que sigui només el quart premi, és el primer premi que es dona a una dona, i en aquest sentit també la consellera va destacar una mica això que ja havíem parlat, no? Que la mostra d'enguany destacava el paper de les dones en l'espiritualitat. No sé, Jordi, tu com ho vas veure?
Doncs sí, no, a veure, aquests actes de vegades passa allò que tenen un cert punt de previsibles i d'esperables, però sempre que, quan hi vas, sempre hi ha algunes idees que realment et criden l'atenció i que fan doncs, que l'acte tingui una dimensió interessant. I en aquest cas a mi em van cridar l'atenció dues. Una, que potser és més tòpica, però que també és important que es digui i que destacàvem només o arrencava el comentari i la crònica de l'acte, no? Aquesta idea de que per ser un geni no cal ser un dèspota. De vegades tenim aquesta d'aquells que manen o els que fan grans coses, grans genialitats, doncs la gent l'ha de tractar patades. I precisament les dues actrius que van sortir doncs, per glossar una mica la figura de la premiada, de la Judit, van destacar precisament això, que és una persona que et tracta al mateix nivell, que et tracta fins i tot, no ho va dir, tracta amb amor, que de vegades en l'àmbit laboral, perquè al final estem parlant d'un àmbit creatiu però també laboral, que et tractin amb amor, doncs és una cosa que no acostuma a passar. Per tant, em va agradar que es destaqués aquesta dimensió, i després, doncs, la part de lligar la qüestió humana amb l'humanisme amb espiritualitat i amb transcendència. O sigui, una mica el que es venia a transmetre allà és que tot va molt lligat, és a dir, una espiritualitat que no és humanista o un humanisme que no mira una mica més enllà, més cap al transcendent, i que sobretot tot això parteix doncs, de les experiències més profundes de les persones, doncs un cinema que mereix un premi, que mereix doncs, ser reconeguda i que mereix una mostra de cinema espiritual és precisament perquè hi ha tot això darrere, que va molt més enllà. A veure, recordem també que la mostra de cinema espiritual és una mostra organitzada per la Generalitat, per la Direcció General d'Afers Religiosos, per tant no és una activitat confessional organitzada per una confessió concreta. Què té a veure l'administració amb això? Doncs bé, que ja reconeix uns valors que de vegades no sempre es posen suficientment en positiu sobre la taula, doncs que darrere d'una experiència espiritual, d'una experiència transcendent, doncs si l'experiència és realment viscuda de veritat, doncs és una experiència que té un efecte positiu en el conjunt de la societat, amb la convivència, amb la tolerància, etc. Que és una mica el que va aportar sobretot la consellera Ciuró amb la seva intervenció. Per tant, endavant amb el premi i esperem el de l'any que ve.
I per molts anys a la premiada, sí, que continuï fent aquesta feina tan ben feta. Gràcies a Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Si no, deixem aquí la rebotiga i ens veiem la setmana vinent. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
A veure.
Adéu.
Catalunya Religió.